Ràdio Estel.
Passen dos minuts de dos quarts de nou de l'espera. Què tal? Hola Catalunya, hola Andorra. Benvinguts una setmana més al Bàsquet al Dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Doncs nova setmana de bàsquet al dia en la que hem de començar felicitant el Real Madrid, vigent campió de la Supercopa Endesa per segona temporada consecutiva després de superar dissabte el Futbol Club Barcelona a la final per 79-83, un partit que ens va regalar un final emocionant, un marcador ajustat, es va decidir per 4 punts de diferència, però considero que aquests 4 punts no van reflectir la diferència real que es va veure sobre el parquet del Buesa Arena. De fet, si fem un cop d'ull a les estadístiques finals, la valoració global total del Madrid va ser de 88 punts pels 69 del Barça. Ara bé, a aquestes alçades de la temporada, aquest fet tampoc ens hauria de sorprendre. L'equip de Xavi Pascual necessita més temps per créixer, per acoplar-se, temps per seguir millorant. Aquest Barça, a diferència del Madrid, està en construcció i té més marge de millora. I des d'aquest prisma, sens dubte que ens podem o es poden treure molt bones conclusions d'aquesta Supercopa. A més, Pascual va tenir dues baixes molt importants, Navarro i també l'absència d'Erasen Lorbeck. Dels que sí van estar, a diferència del partit de semis contra Laboral Kutxa, les noves incorporacions, Pullen, Dorsey, Nachbar o Papa Nicolau, no van estar a la final gaire o gens inspirats. La posició de base és la que em segueix generant més dubtes. No obstant, dissabte, els millors, Huertas, amb 17 punts per 24 de valoració, i Antetomic, que seguint la línia de la temporada passada va acabar amb 21 punts, 8 rebots per 22 de valoració del Madrid. Doncs ve Rudy, ve Mirotic, Darden, ve Borussis i Axels al Chacho. És un veritable plaer, un luxe veure jugar a Sergio Rodríguez, ara per ara el millor base de la categoria i MVP d'aquesta Supercopa Endesa. Dels partits de semifinals, doncs poca història. Contundent derrota de Bilbao i també del Laboral Kutxa. Expenses a veure què poden fer aquesta temporada a València o Unicaja. Tant Xavi Pascual com Pablo Lasso coincideixen a comentar que aquesta, diuen, no serà una lliga dual.
Nosaltres no veiem una lliga dual, tenim, quan miro la confecció de plantilla de València, de Màlaga, jo no veig en cap cas una lliga dual des de la meva perspectiva, sinó que tinc molt de respecte i crec que la dificultat que ens posaran tots aquests equips serà grandiosa, no? En quant a la semifinal en concret, crec que Caja Laboral, com sempre, ha acabat construint un equip competitiu, tot i que hi ha un nou entrenador, crec que ells aconsegueixen jugar a molt bon nivell des de ben aviat.
Yo creo que la bipolaridad nos la ganamos día a día y con el trabajo. Yo respeto mucho, creo que el Baskonia es un equipo que tiene muchos jugadores nuevos, pero sigue manteniendo grandísimo talento. Y cuando veo las plantillas de Unicaja, de Valencia, el Gran Canaria y el CAI, nadie habla de ellos, creo que han mejorado. Al final pienso que la Liga ACB, si por algo se destacan no solo aquí, sino también fuera de nuestras fronteras, es por esa competitividad que tiene, que no vemos en otras ligas, y que además los equipos que jugamos en Europa la sufrimos cada fin de semana.
Doncs el Madrid es va endur el primer títol de la temporada, però el Barça ha demostrat que té molt, molt a dir en la lluita per tots els títols d'aquest any basquetbolístic 2013-2014. Passant 6 minuts de dos quarts de nou del vespre, comença Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Doncs amb Toni Huguet al control tècnic comencem aquesta nova setmana amb un Xavi Pagant a la producció, pendent com sempre de totes les trucades.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Doncs si voleu dir la vostra, avui debatrem, preguntem si el Real Madrid, campió d'aquesta Supercopa Endesa, té millor plantilla, millor equip que el Futbol Club Barcelona a la final de la Supercopa. L'equip de Pau Lasso, sense el desqualificat J.C. Carroll, va guanyar per 79-83 a un Barça sense Navarro i sense l'Orbeck. Si voleu opinar, podeu anar trucant ja al 93-409-2771 o 93-409-2772. També ho podeu fer via Twitter amb el hashtag BasquetAlDia, Basquet amb K, o al Facebook del programa, o per correu a basquetaldia@radioestel.cat. Al llarg del programa anirem escoltant les vostres opinions. Doncs avui debatrem de tot plegat amb José Huguet, periodista de Mundo Deportivo, i Albert Illa, exjugador ACB, i també parlarem de la jugada polèmica de la final de la Supercopa, la que van protagonitzar Víctor Sada i J.C. Carroll. Vosaltres creieu que els àrbitres de la final van fer bé desqualificant el jugador del Real Madrid? Jo crec que sí. Avui també ho debatrem. 93-409-2771 o 93-409-2772. També teniu, insisteixo, Basquet al Dia al Twitter, Facebook o al correu electrònic basquetaldia@radioestel.cat. Per cert, avui dilluns, a dos dies de l'inici de la disputa de la Lliga Catalana ACB, i a sis dies del seu debut a casa contra el Fiat Joventut en Lliga Endesa, avui passarà pel programa Borja Comenja, tècnic de la Bruixa d'Or Manresa. També parlem amb dues jugadores catalanes sobre la final de la Supercopa d'Espanya femenina, que es jugarà demà a les 9 del vespre entre el Perfumerías Avenida, campió de Lliga, i el Rivas Ecopolis, campió de Copa. La final es jugarà al pavelló de Würzburg. Sí, sí, a Salamanca, no és a l'estranger, és a Salamanca. Doncs amb tot això arribarem al punt de 9:15 de la nit. Ara toca repassar altres noms de la jornada. Noms de la jornada amb Adrià Santasusagna. Hola, Adrià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El primer nom, Pau Gasol.
Després de lesionar-se el passat 29 d'abril, quan els Lakers van quedar eliminats al play-offs pel títol de Lliga en mans dels Spurs de San Antonio, ahir a la nit, més de 5 mesos després, el pivot de Sant Boi es va tornar a vestir de curt en aquest inici de pretemporada.
De fet, el 9 de maig, el pivot català es va sotmetre, recordem, una intervenció per millorar teixits als tendons rotulars dels genolls abans de comunicar la seva renúncia a l'Eurobàsquet d'Eslovènia, i ahir va sortir de titular, va jugar 23 minuts a la derrota dels Lakers davant dels Denver Nuggets per 88-97.
Gasol va portar 13 punts, 4 de 13 en tirs de camp, 4 rebots, 2 assistències i un tap en uns Lakers sense Kobe Bryant, Chris Kaman o Jordan Farmer.
A la Xina.
Dos dies després de proclamar-se campió de la Supercopa, el Real Madrid està viatjant a Pequín amb motiu de l'Euroleague Basketball Tour. L'equip blanc romandrà a la capital xinesa durant 5 dies i s'enfrontarà aquest divendres als Beijing Ducks, subcampions del país asiàtic.
Bilbao Basket.
El Bilbao Basket perdia ahir 104-106 enfront dels Philadelphia 76ers en un ajustat final en què va poder guanyar si arriba a entrar un llançament triple sobre la botzina de Raúl López.
Josean Querejeta.
El president del Baskonia es mostra confiat amb el seu equip després de la derrota davant del Barça. Destaca la joventut del projecte i el marge de millora que encara pot fer la plantilla.
València Basket.
L'afició taronja ja completat 2 autobusos amb els més d'un centenar d'aficionats que acompanyaran el València Bàsquet en el primer partit de la nova temporada de la Lliga Endesa a Barcelona, diumenge 13 d'octubre a les 6 hores al Palau Blaugrana.
Lliga Endesa.
Coincidint amb la Supercopa Endesa, la Lliga Endesa ha arribat als 200.000 seguidors a xarxes socials, sumant Twitter, Facebook, Twenty i YouTube, el que suposa un creixement proper del 72% en els últims 7 mesos.
Olympiacos.
El conjunt grec, després de derrotar el Pirineus o Sky en els dos partits de la sèrie, s'ha alçat amb la Copa Intercontinental. El campionat, que enfronta els campions d'Europa i Sud-amèrica, ha tornat després d'una pausa de 17 anys.
Anem amb la Lliga Adriàtica.
Comença la Lliga Adriàtica i ho ha fet amb la victòria del Partizan davant l'Igokea per 66-56. 18 punts de Westerman. El líder és l'Escòpia, que va apallissar l'Olimpia per 79-60.
València Bàsquet.
Els accionistes del club valencià han aprovat un pressupost de 10,8 milions d'euros per la temporada 2013-2014. Les despeses de l'any anterior van estar de gairebé 11 milions d'euros.
John Churna.
L'americà del Fiat Juventud és el tercer millor anotador de la Lliga Endesa en aquesta pretemporada, amb una mitjana de 17,7 punts per partit. Només el superen el pivot del València, Justin Dolman, amb 17,8 punts per partit, i l'escorta del Madrid, Jesse Carroll, amb 17,9.
Eurocup.
El CAI Saragossa se les veurà amb Alba Berlín, Virtus Roma, Belfius Mons, Gravelines i Bonn. El València lluitarà contra l'Olimpia, Varese, Vilurban, Ratio Farm, Ulm i París Levallois, mentre que Bilbao Basket intentarà aconseguir una de les tres primeres places competint contra el Cedevita, Sassari, Espiru Charleroi, Elan Chalon i Oldenburg.
Deixem l'Eurocup i anem amb la Deco Or.
Sí, perquè el River Andorra és el primer líder de la categoria després de superar l'Ourense de domicili en la primera jornada de Lliga per 72-85. Força Lleida i Barça B van perdre els seus partits a les pistes del Palència i Cocines.com per 57-52 i 74-66 respectivament.
Albert Sabat.
El jugador català del Fort Burgos ha estat escollit MVP de la primera jornada de la Deco d'Or. Sabat forma part del quintet inicial al costat del també català Marc Blanc, jugador del River Andorra, Jesús Castro del Leima Coruña, Roland Schaftenar del Breogán i Rocking Novo del Cocines.com.
Compte amb aquesta notícia que arriba ara, Fernando Martín.
L'Audiència de Madrid ha condemnat a pagar 5.400 euros a l'expresident de la Federació Espanyola de Bàsquet de Discapacitats Intel·lectuals per haver guanyat l'or als Jocs Olímpics de Sydney 2000 a un equip de 12 jugadors, dels quals tan sols dos eren discapacitats. A més, ha hagut de retornar els 142.000 euros rebuts en subvencions. La resta dels 18 acusats, la majoria jugadors, han estat absolts per un acord entre les dues parts.
Adeco Plata.
Derrota del Prat Joventut davant del Cáceres per 59-77.
I 2018.
El president de la Federació Espanyola, José Luis Sáez, ha fet públic l'interès per organitzar la Mundial Femení de 2018. Això sí, assegura que abans hauran d'assegurar la seva viabilitat.
I el que hem de fer ara és donar un cop d'ull als partits de pretemporada.
Sí, els 7 partits que es van jugar ahir: València Bàsquet 98, Cajasol 57, Herbalife Gran Canàries 96, Canàries 81, Bilbao Bàsquet 104, Philadelphia 76ers 106, Fiat Joventut 77, Unicaja 83, Rio Natura Montbus 75, Baloncesto Fuenlabrada 69, La Bruixa d'Or 80, UCAM Murcia 85 i, per acabar, CAI Zaragoza 67, Guipúzcoa Bàsquet 83.
Doncs repassats els noms, notícies protagonistes d'aquest dilluns 7 d'octubre, hem de parlar del que ha donat de si la Supercopa Endesa 2013.
Bàsquet al dia, Òscar Merino. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Doncs el Real Madrid, campió de la Supercopa 2012 a Saragossa, ha repetit èxit en aquesta Supercopa 2013 disputada a Vitoria. Els partits de semifinals no van tenir massa història. Els blancs es van desfer del Bilbao Basket per 161, mentre que el Futbol Club Barcelona va fer el mateix amb el Laboral Cuig, en aquest cas per 73-98. Per cert, ho dèiem ara en titulars, en els noms de la jornada, José Anquerejeta, president del Baskonia, confia en fer, però, una bona temporada.
Contrariamente a lo que pudiera parecer, porque el resultado evidentemente no fue positivo, yo tengo buenas sensaciones porque creo que tenemos un equipo joven, tenemos un equipo que tiene un margen de crecimiento muy grande, hemos tenido ciertas dificultades con algunas lesiones que lógicamente nos han retrasado en ese crecimiento, pero yo creo que la forma de jugar, el ritmo, la velocidad, creo que este año vamos a ver un equipo durante la temporada muy interesante.
Doncs el màxim mandatari del Baskonia explica també què separa a Laboral Cucha de Barça o Madrid.
Nos faltan 20 millones, lo primero, que es la diferencia económica que hay entre ellos y nosotros. A partir de ahí, pues es evidente que con esas plantillas tan grandes y tan largas, competir es cada vez más complicado. Pero también creo que con ilusión, con implicación, con trabajo, durante la temporada podremos competir. El partido del último sábado o del último viernes no va a tener nada que ver con lo que después de la temporada va a ocurrir.
Doncs tot i la reducció de pressupost, el Baskonia està disposat segur a donar guerra i a plantar batalla als Barça-Madrid o València-Bàsquet, perquè el conjunt xe ha tancat un pressupost per aquesta temporada d'uns 10 milions d'euros. Tornant a la Supercopa, després de la final del 79-83, Adrià, recordem el que van dir alguns dels principals protagonistes.
Perquè Marcelinho Huertas creu que un dels errors més grans que ha fet perdre el títol al Barça ha estat la gran quantitat de faltes que ha fet l'equip.
Saber jugar de una manera más, más inteligente y evitar faltas completamente evitables, de llevarles al tiro libre, ¿no? Yo creo que en todos los cuartos han anotado con muchísima facilidad y eso te dificulta, ¿no? Cuando vas ahí remando, remontando un partido y les vas regalando dos puntos en cada ataque, pues eso te hace mucho daño, ¿no? Al final suman, bueno, 12, 15 puntos que al final hacen la diferencia. Yo creo que nosotros, si igual hubiésemos sido un poquito más listos en este aspecto, podríamos haber llegado incluso con una ventaja al final.
En la mateixa línia, el tècnic blaugrana afirma que no es poden fer 31 faltes en un partit i regalar tants punts des de la línia de tir lliure.
Que 31 faltas son muchísimas, tenemos que ser más inteligentes y ser capaces de partidos como este, no cometer tantas faltas. Eso llevó a una diferencia en el tiro libre muy, muy elevada. Si nos ponemos a mirar el tema de asistencias, nosotros doblamos en cuanto a juego. Y ellos desde acciones de uno contra uno encontraron muchísimas ventajas en faltas y en canastas, cercanas a canasta, especialmente la primera parte en poste bajo.
Huertas creu que els errors defensius han estat els més evidents. Tot i això, l'italo brasiler creu que manca temps d'adaptació.
El nivel de acierto en ataque o de lectura de juego, yo creo que esto, bueno, depende del día. Yo creo que cada día enfrentamos un tipo de defensa, un tipo de jugadores con características distintas individualmente, y eso pues hay que saber adaptarse, ¿no? Pero sí que en el campo de atrás de defensa sí que podemos dar siempre todo y he tenido muchísimos errores también. Yo creo que no solo, bueno, esto que tú has dicho, pero si no atrás hemos tenido fallos que no nos podemos permitir.
Xavi Pascual creu que l'equip i sobretot els jugadors nous han de comprendre mica en mica el funcionament i les prioritats de l'arbitratge espanyol.
Bé, hem de ser capaços de ser millors defensors d'un contra un, que en aquest moment no ho som. Hi ha molts jugadors nous que tenen que entendre una miqueta més com funciona l'arbitratge i quines prioritats tenen en cada moment. Hem de ser una miqueta més llestos amb aquestes coses i això ho hem d'aprendre amb el temps. De moment encara no ho som i s'ha demostrat aquí, no? Al final la producció són 15 punts en el tir lliure de diferència i és moltíssim i et condiciona tot el partit, no? A més, és la quantitat de minuts que tens que defensar estan en bonus, que al final hem perdut jugadors importants que ens estaven ajudant molt.
Pel que fa als blancs campions de la Supercopa, el seu entrenador, Pablo Laso, creu que s'ha de mantenir l'ambició de guanyar i traslladar-la a tota la temporada.
Durante la temporada lo importante es que el equipo siga manteniendo un crecimiento, una ambición, una inteligencia para seguir siendo mejores cada día. Barcelona pues ha intentado todo para ganar, ¿no? Y es un equipo muy competitivo, con muchos jugadores, en el que bueno, cualquier otro te puede hacer daño. Ayer vimos a Nakbar. Tengo muchísimo respeto por el Barcelona como por el resto de los rivales. En lo que se refiere a mi equipo siempre intento transmitirles que nosotros debemos intentar cada día ser mejores.
Per cert, abans de seguir escoltant veus de protagonistes, notícia d'última hora. L'ha fet públic el Barça comunicant que Brad Oleson pateix una fractura d'estrès del peroné de la cama esquerra. El temps aproximat de baixa serà d'unes 8 setmanes. Així que problemes ja per Xavi Pascual abans de l'inici, a pocs dies de l'inici de la Lliga Endesa, a pocs dies de la Lliga Catalana ACB, doncs esperem que la llista de lesionats no vagi creixent en el Barça. Brad Oleson, unes 6 setmanes de baixa. Deies, Adrià.
Doncs males notícies pel Futbol Club Barcelona de bàsquet. Continuem escoltant els protagonistes de la Supercopa Endesa amb l'MVP del partit, el Chacho Rodríguez, que creu que, tot i la manca de temps per preparar el partit, l'equip està a un molt bon nivell. Personalment, es sent amb força i creu que s'haurà de treballar molt per tal d'arribar en un bon estat al final de temporada.
Bueno, vengo de un europeo, están entrenando mucho tiempo. Todos nosotros, pues bueno, no hemos tenido el tiempo para preparar estos partidos, pero bueno, estamos en la misma dinámica que el año pasado y yo personalmente me estoy encontrando bien. Como dije ayer, pues bueno, tendré que llevar una muy buena preparación física para no tener bajones importantes durante el año y para seguir manteniéndonos en esta línea.
Pablo Laso, tècnic blanc, creu que tant Barça com Madrid encara tenen molt marge de millora per aquesta temporada.
Pienso que, por supuesto, creo que los dos equipos todavía tenemos mucho margen de mejora, seguro, estamos al principio de la temporada y, por supuesto, espero de mi equipo que sea capaz de jugar mejor que hoy.
Xavi Pascual creu que, tot i la derrota, s'ha d'alçar el cap i treure les coses positives d'aquest partit.
Sí, aquesta alçada de la temporada, evidentment, sí, coses positives i coses que s'han de millorar. Estem en alçada de la temporada molt al principi i tota la lectura s'ha de fer en positiu de tot el que succeeix, inclús amb la derrota, no? Aquest grup, doncs, ara ha tingut una derrota i té que créixer a partir de la mateixa. Tenim el partit dijous de Lliga Catalana i després tenim València a casa, que és un rival fortíssim, que estarà preparat per aquest partit segur i ens exigirà al màxim.
Dijous a les 9 del vespre el Barça afronta la final de la 34a edició de la Lliga Nacional Catalana ACB davant del guanyador entre Fiat Joventut i Bruixa d'Or Manresa.
Doncs temps de tertúlia ara ja aquí al Bàsquet al Dia. Abans recordem la notícia de darrera hora, la fa publicar el Barça. La jugada de Brad Oleson pateix una fractura d'estrès al peroné de la cama esquerra. El temps aproximat deia 6, no, 8, unes 8 setmanes de baixa, eh? Brad Oleson al Futbol Club Barcelona. Periodista del Mundo Deportivo, José Huguet, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I exjugador Albert Illa. Hola, bona nit.
Hola, bona nit, Kia.
Us anava a preguntar per la Supercopa. Abans, Brad Oleson, 8 setmanes de baixa, més o menys. Esperem que la cosa no comenci com la temporada passada.
Bueno, quin pal només per començar, no?
Ja sí.
Una lesió tan important i, bueno, sense encara ni quasi començar a jugar. Bueno, això justifica d'alguna manera l'aposta que ha fet el Barça per un equip tan llarg, no?, amb 14 jugadors, perquè hi havia bastanta gent que deia que eren massa jugadors per gestionar un equip i bueno, no han passat ni... Bueno, no ha començat encara la temporada i ja un és baixa i més una posició molt important quan Navarro també no està encara al 100%, però bueno, és més fàcil de si tens 14 jugadors que si tinguessis 12, això
exacte.
Està clar.
Albert, un és baixa, 8 setmanes Brad Oleson, Navarro, com deia José Huguet, que està com està, i l'Orbeck igual.
Sí, l'avantatge de Barça és que no només té les posicions doblades, sinó que algunes les té triplicades i pot gestionar això en funció de com vagi funcionant l'equip, com vagi armant. Té tres bases, teòrics, i a lo millor amb la baixa d'Oleson pues, decideix jugar en tres bases, o potser no, i fa descansar un dels bases i posar a Nach jugant per fora, i que Brines agafi més protagonisme per fora, no sé, té molta variant. El que sí és clar és que amb una plantilla de 12, amb el Navarro com està, i amb la lesió actual de l'Oleson, buscarien. Ara mateix l'avantatge que tenen és que no han de buscar perquè ja ho tenen dins i ho poden gestionar.
I amb 12 això segur que correrien...
És millor.
Exacte, correrien riscos i amb 14, doncs, no tants.
Exacte.
Conclusions, ja parlant de la Supercopa, quines conclusions traieu amb aquest Madrid campió?
Bueno, jo crec que ha estat un resultat bastant lògic, que guanya el Madrid, que és un equip fet, que només ha incorporat dos jugadors i un d'ells, el Merli, va tenir un paper testimonial a Vitoria, quasi no va jugar. O sigui, és més o menys el mateix Madrid, que és idèntic a l'any passat, amb un reforç que s'ha acoblat bastant bé, de moment, com el Borussis. I el Barça, en canvi, té que ajustar moltes més peces noves, no? Hi ha moltes novetats, en moltes posicions, i bueno, això porta un temps. La impressió general que a mi em va donar el Barça va ser força bona, millor de la que esperava, el poc temps que porten tots junts treballant, i tenint en compte que no estan encara en dos peces que, per mi, potser són els més grans fitxatges de la temporada, si els recuperen bé, que són el Navarro i el Lorbeck. No sé, la sensació en què jo vaig marxar de Vitoria va ser que el Barça, havent jugat una mica millor, hauria tingut opció de guanyar, i s'ha manat aquella sensació que tenia de l'any passat, de que el Barça, per guanyar el Madrid, tenia que jugar molt bé, defensar molt fort, fer grandíssims partits, i ara em dona la sensació de que està tot una mica més equilibrat, perquè el Barça ha donat un pas endavant molt important en talent i en versatilitat i en possibilitats amb els jugadors que té, i que la cosa està ara més equilibrada que la temporada passada.
De fet, José, fent el que va fer el Barça, ja va tenir opcions reals de guanyar el partit. Si, per exemple, Tomic no fa la cinquena falta personal sobre el Chacho, és una anècdota, no?, d'un partit que és molt llarg, són quatre quarts, però opcions
sí,
en va tenir.
Sí, a veure, sempre és difícil, perquè també si no hagués
clar. I si...
l'episodi del segon quart sí, en què bueno, el Rifirrafe entrassada ja al carro, que el Madrid estava controlant fàcil, jugant molt bé, amb ritme i tal, aquella baralla va tallar per complet el ritme del Madrid, que en tot el segon quart només va fer una canasta més de dos, el Barça es va recuperar i va començar un altre partit. Aquesta temporada falta regularitat, els dos equips estan encara sense estar al seu nivell, al seu top, i llavors sí que és veritat que el Barça podia haver guanyat, però si fem el balanç general i som honestos, el Madrid va ser en global millor durant tot el partit i va anar sempre per davant en el marcador, o quasi que sempre, potser a 39 minuts dels 40.
Ho deia ara a l'inici, Albert, aquests 4 punts tampoc són un reflex real de la diferència d'uns i altres en el partit de dissabte. Veurem què passa d'ara endavant. Però aquests 4 punts no són reals, tampoc.
Jo crec que el Madrid va ser molt millor que el Barça. Perquè deia el José, no? Perquè, el tenien dominat, el Barça tenia baixes, és cert, tenia dues baixes molt importants, el Madrid no, però va tenir una baixa molt important, que és la de Carroll, que quan apareix et pot matar un partit, i més si està en 10 a sobre, també pot fallar. I estic totalment d'acord en el sentit que el Barça té més marge de millora, però és una millora més perillosa, pot ser. Han apostat molt pel talent, a mi m'encanta la plantilla del Barça, penso que i més com juga Xavi Pascual, que si t'hi fixes, Tomic, que és un jugador molt talentós, no molt físic, però molt talentós, viu molt còmode en la forma de jugar del pick and roll, de Marcelinho, de les inversions de pilota ràpida, les estrangulacions, de trobar el triple amb un jugador que està ocupant la cantonada perquè saben fer-ho. I això penso que el Nagyver ho farà bé, Tomic evidentment, el Navarro també, Olison també, és un tipus de joc que té potser jugadors ideals per desenvolupar. El Madrid, en canvi, ha variat poc, potser té menys marge de millora, però és més fiable. I el dissabte es va notar molt. El Nagyver va fer una semi espectacular, però no bastant encertat. Llavors, depèn més del talent que del bloc, i el Madrid tenia un bloc molt consolidat i estava jugant comodíssim. I fins i tot, quan s'acostava al Barça, que va poder guanyar, eh? És a dir, jo veient el partit dic, ostres, el tombaran el partit perquè és que va anar d'un pèl, vull dir, que de ficar un tir lliure o de fer una falta més o no fer-la, no? I anava super apurat. Però no tenies la sensació que el Barça estava jugant molt bé, tenies la sensació que Marcelinho i Tomic estaven hiperinspirats i el Madrid no sabia aturar allò, o ja li anava bé, perquè el Madrid també, intercanviant bàsquets, tenia el partit guanyat. Llavors no van fer faltes en aquestes situacions de pick and roll, i va donar la sensació de que no van patir excessivament, malgrat que només van ser 4 punts, no? És una percepció personal, eh? Això no vol dir que el següent partit contra el Barça amb tot el planter pues sigui igual, no? Perquè ells fan la lectura, estava parlant d'endurir defenses, més que endurir, de saber defensar uns per uns. Hi ha una cosa molt clara, el Barça va jugar d'una manera que el Madrid no va necessitar fer faltes, i en canvi el Madrid jugava o de fora o 1-1 del Chacho, o interior en Borussis, i això castiga molt a nivell de faltes. No és senzillament que sigui, ens van pitar més faltes o no vam defensar bé, sinó que la forma de jugar a Madrid castiga molt a nivell defensiu al Barça.
De fet, de les noves cares, José, a les semis molt bé, a la final doncs pràcticament no van aparèixer, i no sé si té risc deixar un partit en mans de Marcelinho Huertas, que és capaç de fer el millor, però també coneixem la cara B de Marcelinho Huertas.
Precisament demà, avui hem parlat de...
I que va fer un partidàs, a la final.
Sí, hem parlat amb el segon entrenador de València, demà sortirà una entrevista al Mundo Deportivo, amb el Chechu Molero, i ella explica que ell és el que analitza els partits, els scoutings de València, i és un expert en analitzar els jocs dels equips rivals, no? I clar, s'enfronten el proper diumenge per obrir la Lliga Endesa. I ell diu que Marcelinho serà el principal beneficiat del nou estil d'aquest Barça, que juga més, que no intenta controlar tant el joc, que no paren tant en transició quan no ho veuen clar, sinó que arrisquen una mica més. I en aquestes situacions de camp obert, el Marcelinho és molt bon jugador, per el Chechu Molero, ell diu que és fabulós en aquest estil de joc, i apunta que serà el jugador potser més beneficiat d'aquest nou estil que li permet a aquests nous jugadors que han fitxat aquest estiu. Sí que és veritat que el Marcelinho té alts i baixos i hi ha partits que dius està tocat per una vareta i altres que no li surt res. Però si per nutrir els pivots que té el Barça aquest any, jo crec que si jugant cap a dins i doblant la pilota amb el Tomic recordo una jugada davant del Caja Laboral per tancar la primera part d'una liu que li va li va passar al Dorsey, que va ser espectacular.
Sí, sí.
Jo crec que pot ser una connexió amb els pivots molt, molt interessant. Mm.
Us volia preguntar per la desqualificació de J.C. Carroll. Abans d'escoltar les vostres opinions al respecte, escoltem a Pablo Lasso el que diu al respecte, el tècnic del Real Madrid.
Lo importante es ganar y luego, siendo Barça, todavía te motiva más, estás más contento, porque es siempre el rival más grande de...
No són les declaracions de Pablo Lasso les que volíem escoltar, era Mirotić, en aquest cas, era, no sé si podem recuperar el tall de Pablo Lasso parlant de Carroll, vaja, en tot cas, el que diu és que, sí, podem sentir-lo, sentim a Pablo Lasso ara.
No quiero hablar mucho de este tema, yo creo que todo el mundo conoce cómo es JC, todo el mundo sabe lo honesto que es, lo trabajador que es, y estas cosas no es, y el equipo le respeta y le quiere, y por eso se lo dedicamos casi a él.
Senyors, alguns parlen del teatre de Víctor Sada. Jo crec que l'espenta és més que clara, que Carroll sorprenentment perd els papers, i dic sorprenent perquè no estem acostumats, no, a veure el fer accions d'aquest tipus, i jo diria que la desqualificant per dues tècniques està ben xiulada. Ara, no sé si vosaltres ho veieu igual o què opineu?
Mira, jo així puc dir una cosa, vaig parlar amb un àrbitre, vaig coincidir diumenge al matí amb un àrbitre fora del bàsquet, al carrer, i li comentava com ho havia vist. I un àrbitre de CB, prestigiós, i el tio em va dir que probablement si estigués permès el instant replay haguessin pres una decisió salomònica, perquè no calia perjudicar a Carroll. Amb el tema teatre, jo penso que hi ha una mica teatre, hi ha una empenta, una mica de tot, però són situacions superlògiques. Més que teatre, és que quan estàs a mil de revolucions i tu t'encares amb algú, només que et toquin, no saps què pot passar. Llavors, ja són reaccions. Carroll comet un... I Sada també fa una acció antiesportiva, o digue-li com vulgui, una acció al límit, no? Que l'empeny, perquè el porta fora amb un cara encara molt, molt exagerat. Mm-hmm. I em deia que a tu et passa això i estàs venut com a àrbitre, perquè no tens l'opció de mirar-ho. Nosaltres estàvem assentats en el sofà i ho anàvem veient, no? I et queda el dubte i tu dius, és justa? Tu dius, sí, jo no ho tinc tan clar. I llavors, el millor és una antiesportiva cadascú, i mira, tant amics, no? Inclús que ha sigut millor per al propi Sada, que el van estar xiulant del partit i que va provocar la sensació que el Madrid es havia desquiciat i el Barça ficat en el joc per culpa d'aquella jugada, que tampoc té per què ser, no? Perquè el Barça és molt capaç de remuntar el partit sense que hi hagi aquest incident. No sé, jo ho veig així, eh?
José, com ho veus?
Més salomònic.
Sí, sí.
Mira, jo hi era Vitoria i crec que és pitjor si estàs al puesto veient el partit en directe, perquè no tens la repetició que tens de televisió. Per televisió segur que vosaltres ho vau veure molt millor. Allà la sensació en directe era que si hi havia sanció tenia que ser més o menys la mateixa pels dos.
Correcte.
Estranya també, és veritat que el Carroll no és un jugador.
No.
Jo no dic que no ho fes, però normalment no és un jugador que es fiqui en aquests embolics, no és el seu caràcter, no és agressiu, no és un jugador propens.
No, però va tenir una reacció, una reacció estranya va tenir. Vull dir, no és normal, però ho va fer, va tenir una reacció un
tal agressiu. Sí, no, per això ja et dic que allà ens va sobtar molt a la tribuna de premsa, però sí que és veritat que nosaltres som els últims. Jo vaig tenir que trucar a Barcelona perquè m'expliquessin millor la jugada els meus companys, que com l'havien vist, i inclús vaig trobar-me al descans del carro i al cap de premsa del Madrid, i em va ensenyar el cap de premsa del Madrid un vídeo que tenien de l'incident, que no sé si el va treure de les imatges de televisió o d'un vídeo aficionat, o no ho sé, i tampoc ni tan se val en el vídeo aquest que em va ensenyar es veia amb claredat el que havia succeït. És molt difícil, estan molt a prop i, bueno, no ho sé. El que sí que em va sobtar és que el carro se n'anés del carrer i continués jugant el Víctor, però,
és el que
però igual és just,
és una cosa que comentava l'àrbitre, que amb el pay-per-view et rentes les mans i no n'hi havia, per tant, o sigui, no és que rentes les mans, si vas molt clar que hi ha una agressió, l'expulses, però davant de tants dubtes et quedes...
Perquè també el Víctor quan aixeca també les mans li dona un...
Sí, una clatellada.
Sí,
exacte, o Dorsey, que agafa del coll a Carroll també.
Clar, no se sap si és amb voluntarietat o no, però bueno... Mira, ja que està la mà,
igual la deixo... Perquè a l'aixecar els braços el toca el clatell, però no li fot una colleja, eh? Vull dir,
sí.
A l'aixecar els braços el toca, però res més.
Mira, jo crec que si, sí, si hagués estat una antiesportiva cadascun, no hagués passat res.
Exacte. Bueno, hi ha opinió que ens arriba des del Twitter, Adrià.
Doncs sí, també una opinió de Dani Monte que ens diu: quan fa dos anys a Michael no el van expulsar per donar un cop de puny, s'han acudit l'expulsió de Carroll, injusta 100%. En canvi, també ens arriba per correu electrònic una opinió del Martí que ens diu que el Jesse Carroll és un bon jugador i que això és fruit de la tensió del moment de viure la final de la Supercopa i, per tant, doncs és una ocasió aïllada i que s'hauria de prendre això doncs, com una ocasió especial.
Bueno, doncs un incident aïllat, així s'ha de quedar, segons els oients, l'acció de Carroll sobre Víctor Sada. Senyors, ens quedem sense temps, però vaja, interessant sempre la sentir-vos. José Huguet, periodista de Mundo Deportivo, i Albert Illa, exjugador ACB, gràcies per passar avui pel Bàsquet al Dia, i la setmana vinent més, d'acord?
Molt bé. D'acord.
Una abraçada.
Una abraçada. Adéu, una abraçada. Oh, when I woke up tonight, I said I
gotta make somebody. I per tancar amb la Supercopa Endesa, Adrià, no ens podem oblidar del campió, el supercampió del concurs de triples.
Doncs no, perquè amb només 16 anys va derrotar el desempat final el jugador blanc Jesse Carroll per 14-12 després d'empatar a 25. Té el rècord del món de triples per temps amb 135 triples en 5 minuts. Escoltem les seves sensacions després de guanyar el concurs. It's awesome being here.
Tot això és una bogeria. La competició és magnífica. Aquests jugadors són els millors llançadors del món. Estic realment molt content d'haver guanyat.
El seu truc, segons Ragels, és mantenir la concentració, fixar-se en els jugadors i, sobretot, practicar molt.
Practicar. El secret és llançar molt, fer molts tirs. És un joc mental. Acostumo a fixar-me en els altres jugadors. Però, en definitiva, practicar, practicar i practicar. Against guys like this, and these guys are unreal,
and you just got practice and practice and practice, so... A l'americà li agradaria jugar a l'ACB, però confessa que encara li queda molt per poder arribar a aquest objectiu. També es mostra encantat dels dies que ha viscut l'ACB. That'd be awesome.
Right now... Seria increïble. Només sóc un jugador escolar, així que encara em queda molt de temps per arribar aquí. Tindré molta sort si acabo jugant aquí. He estat aquí 3 dies i això és espectacular.
Josh Ragel, sens dubte, nom per apuntar-se, 16 anys i campió del concurs de triples de la Supercopa Endesa.
Ni més ni menys. Sí, felicitat des d'aquí també a l'ACB perquè portar Josh Ragel al concurs de triples, sens dubte, queda clar que ha estat un gran encert. Deixem la Supercopa i ens centrem ja en la 34a edició de la Lliga Nacional Catalana ACB.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo, la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, més que mai, ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs després d'haver disputat aquest cap de setmana la Supercopa Endesa, ara en parlàvem, el Barça afronta aquest dijous amb la baixa, recordeu, de Brad Oleson, estarà uns 2 mesos de baixa, doncs el 10 d'octubre jugarà el Barça a la final de la Lliga Nacional Catalana a les 9 del vespre. El rival serà el guanyador de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà dimecres a les 9 del vespre al Fiat Joventut i a la Bruixa d'Or Manresa. Aquesta competició se celebra al Pavelló de Fontajau de Girona. Entrenador de la Bruixa d'Or, Borja Comenja, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I benvingut al Bàsquet al Dia, eh?
Merci, merci.
Content, Borja, de com està anant aquesta pretemporada? Ahir, darrer test, 80-85, derrota només per 5 punts, no?, davant de l'UCAM Múrcia.
Sí, vam perdre per 5 punts. Abans de preguntar si estava content, pues bueno, estaria més content si haguéssim pogut guanyar, però bueno, l'objectiu d'ahir, ens faltava aquesta pretemporada disputar un partit en final igualat per gestionar els últims minuts, i bueno, va sortir creu perquè vam perdre, però vam tenir dues possessions per ficar-nos al davant del marcador empatat. Vam aconseguir ficar-nos a més un, el que passa que la següent defensa va fer falta i el Múrcia va ficar els dos tirs lliures, i bé, satisfet perquè finalment hem pogut jugar un final igualat.
Més enllà de victòries o derrotes, en partit de pretemporada, doncs ja se sap, o ja es diu, no?, que els resultats és el menys important, però les conclusions que treus, a manca de pocs dies per la Lliga Catalana, pocs dies per l'inici de la Lliga Regular a la Lliga Endesa, satisfet, conclusions positives?
Bé, nosaltres hem tingut una pretemporada molt, molt progressiva, igual que d'altres equips, però bueno, el fet de que, sobretot amb el joc interior, el Jos arribés d'Iran relativament tard, i que el Rasmus Larsen també hem sigut prudents amb la seva recuperació després d'estar tot l'any passat de baixa, doncs ens ha condicionat una mica a nivell dels entrenaments, però després hem pogut incorporar els dos. Hem tingut petits problemes que mai ens ha permès jugar amb tot l'equip sense cap partit de pretemporada fins ahir, i bueno, tot i que ha sigut progressiu, jo crec que ara mateix, pues, bueno, tal com se va demostrar ahir, encara ens falta molt recorregut i molt marge. Hem de fer una mica més per poder guanyar algun equip a un equip de, diguéssim, del nostre nivell, com el Múrcia ahir, no? I però bueno, al final l'important és que hem arribat tots, estem tots ja disposats per començar la temporada. Jo crec que a cada partit, independentment del resultat, com tu deies abans, hem anat a més, no? Jo crec que a nivell defensiu hem estat amb un to prou digne durant tot l'estiu, però a nivell d'atac hem estat una mica desorganitzats, també fruit de lo que deia abans, no? De que amb el joc interior hem anat una mica condicionats, però ahir ja vam estar en un nivell defensiu prou bo des de la nostra línia, però amb atac molt més ordenats, i tot i tenir alguns mals moments amb atac, vam acabar ficant 80 punts, que no està gens malament.
I menys el 58-87 contra el Fiat Joventut, la resta de partits d'aquesta pretemporada, alguna victòria, òbviament, però contra els equips d'ACB, diguem-ne, heu donat bastanta guerra, eh?
Sí, sí, el dia del Joventut, la veritat és que vam aguantar fins al tercer quart, després ja a l'últim quart es va trencar el partit i ens van donar un correctiu important. Evidentment, en el seu moment vam haver de treure conclusions. Afortunadament, evidentment, quan perds de 30, doncs hi ha algo que és preocupant. Ens ho hem quedat per nosaltres, ho hem hagut de pair, i afortunadament, doncs, aquí dos dies podem tenir un altre test, en aquest cas en partit oficial ja contra el mateix equip, i veurem aviam si hem sabut gestionar bé, diguéssim, la derrota més dolorosa o la pitjor part de la pretemporada de lo que portem fins ara.
Doncs el que tu comentaves ara, no, Borja, arriba la setmana del Saltaló, de l'inici de la Lliga Endesa. Abans, però, aquest dimecres, veurem si també dijous, a veure si podeu jugar també la final, veurem què passa primer en aquesta semifinal dimecres de la Lliga Catalana ACB a les 9 de vespre contra el Fiat Joventut. Com afronteu aquesta Lliga Catalana a pocs dies de l'inici de la Lliga Regular?
Bueno, pues, ho afrontem ja com el primer partit oficial de la temporada. Nosaltres ja no considerem que aquest dimecres sigui pretemporada. La pretemporada per nosaltres ja ha acabat. Aquesta setmana tenim dos partits contra el mateix equip, contra la Penya, i els dos partits són importants, els dos partits són oficials, diguéssim, no compten com a pretemporada. El que sí que és cert és que nosaltres anirem a Girona amb la mentalitat de que és un torneig, que per nosaltres és molt important, pel club és molt important, que és la Lliga Catalana, i que nosaltres anirem amb la mentalitat de que evidentment sabem a partir de partit, però no té cap sentit buidar-nos físicament el dimecres i després no poder competir el dijous, en el cas de que guanyéssim. Llavors nosaltres anem anem amb la mentalitat d'anar a jugar dos partits. I gestionarem el primer partit amb la mentalitat de que si ho fem bé i guanyem, a l'endemà no podem sortir rendits, diguéssim, a nivell físic. Llavors haurem de ser llestos en gestionar les rotacions bé, en intentar motivar els jugadors i que tots se sentin importants perquè tots hauran de portar, perquè amb dos partits en 48 hores tothom ha de tenir la seva oportunitat i d'aquesta manera ens plantejarem el primer repte, que és el del dimecres i el dijous. No? Uh-huh. I després, doncs, bueno, si gestionem bé el dimecres i el dijous, serà el primer punt per poder arribar preparat per el partit de la Lliga Federal el diumenge a casa contra el Joventut.
A casa, amb l'afició, l'equip s'ha de fer fort, no? Sobretot per intentar aconseguir l'objectiu, que és estar molts anys a l'ACB, no?
Sí. Bueno, aquest any tenim la sort de poder començar a casa. Nosaltres, en tota la pretemporada, no hem jugat cap partit davant de la nostra afició. Sí que és veritat que hem jugat a prop de Manresa, no?, per Catalunya, i hem tingut la gran sort, i estem certament agraïts, que hi ha alguns aficionats que han vingut a recolzar l'equip, pues, a Sabadell, que vam jugar contra el Barça, o fins i tot a Lleida, que vam jugar el dia de la presentació del Lleida, allà pues, es van desplaçar a Lleida. Però no hem jugat al Congost, no hem jugat encara cap partit, i certament ja en tenim moltes ganes. I també segur que la resposta de l'afició és molt bona, és un derbi català, és un partit molt atractiu, i només espero que l'equip estigui a l'alçada.
No sé com definiries aquest nou projecte a Manresa, què veurà la gent que vagi al nou Congost, la plantilla que heu confeccionat o que heu pogut confeccionar, què destacaries?
Bueno, que de moment els jugadors han demostrat moltes ganes d'anar-se coneixent, de treballar junts. És agraït de treballar amb aquest grup de jugadors que tenim. Jo crec que els jugadors que repeteixen de la temporada passada s'han tret de sobre una mica el que va passar. Tenen moltes ganes d'aprofitar la nova oportunitat que el club ens ha donat de seguir a la Lliga Endesa, a la Lliga CB. I les noves incorporacions, doncs, evidentment, amb el que comporta cadascú amb el seu procés d'adaptació individual a la Lliga, perquè molts d'ells debuten a la Lliga, però ens han donat aire nou, estem demostrant moltíssima gana, i ja et dic, no? Jo a mi el que destacaria de moment és que entre ells veig molt bon tarannà en quant a ganes de conèixer i de jugar junts. S'estan passant bé els entrenaments, estan gaudint, evidentment estan treballant dur, però estan amb ganes de que l'equip jugui bé, de jugar junts, de passar-se la pilota, d'esforçar-se junts en defensa, i de moment això amb el dia a dia és molt bo. Després, competitivament, doncs, ens ha faltat, jo crec, que el poder guanyar algun partit de la nostra lliga, però bueno, almenys els hem competit tots, excepte el dia aquest del Joventut que ja n'hem parlat abans.
Ja per anar finalitzant, personalment, Borja, també una bona oportunitat per tu, 34 anys, prou jove i amb moltes ganes, segur, no, de debutar aquest proper diumenge a la màxima categoria com a entrenador.
Sí, jo en tinc moltes ganes, primer perquè em sento un afortunat de poder ser un dels 18 entrenadors d'aquesta lliga. Per estar al Joventut estic, centre de Manresa no és qualsevol cosa, i si no, doncs els meus predecessors em remeteixo, no? Començant pel Jaume, i el nivell d'entrenadors que ha passat abans que jo pel club. Jo crec que és un club de bons entrenadors històricament, i espero estar a l'alçada, i ja et dic, no, amb moltes ganes, encantat d'estar on estic, tant per la Lliga com pel club, i bueno, pues amb ganes de fer-ho bé i de no defraudar ningú.
Uh-huh. Escolta, sabent les plantilles que s'han fet, que s'han confeccionat a la Lliga Endesa, com veus l'objectiu de la permanència? Veus molts rivals directes en aquesta lluita?
Home, vull veure-ho així. Vull veure-ho així, no? Jo crec que ara hi ha moltes incògnites respecte a la Lliga, de quins seran els equips que estaran patint per no baixar. No? Jo crec que així, a priori, n'hi ha dos equips que tothom ho veu clar, no? Que és el Valladolid, perquè aquest estiu han tingut un estiu un tant peculiar, no? Que si surten, que si no surten, i bueno, una mica amb les circumstàncies que tots sabem. Estem nosaltres, Doncs perquè pràcticament, bueno, tothom l'any passat es va quedar últim i tampoc hi ha hagut una gran revolució a nivell pressupostari ni a nivell esportiu. Però després tot l'altre queda bastant incògnita, no? Els resultats de pretemporada, ha sigut tot molt, molt ajustat, no? Pràcticament tothom ha competit contra tothom, independentment de més victòries o més derrotes, perquè, per exemple, hi ha un equip com el Fuenlabrada que sembla que s'ha reforçat molt i molt bé, però només ha sigut capaç de guanyar un partit contra equips de la Lliga CB, contra el Saragossa van guanyar, però després tot l'altre ho han perdut, tot i que, doncs, bueno, amb els fitxatges del Panco i altres fitxatges també sembla que havien fet molt, molt... Bueno, han intentat donar un pas endavant a nivell esportiu respecte a altres temporades. El Sant Sebastià, que la temporada passada va quedar també en zona de descens, doncs pràcticament no ha guanyat tot aquesta pretemporada. I bueno, aquesta dinàmica de pretemporada fa que sigui difícil esbrinar aviam quins són els equips que veritablement estarem allà patint per no baixar, no?
Doncs aquest diumenge, primer partit de Lliga de la Bruixa d'Or al Nou Congost davant del FIA Joventut, abans però uns i altres que es veuran les cares dimecres, aquest dimecres a les 9 del vespre a la semifinal de la Lliga Catalana ACB que es disputarà a Girona, al pavelló de Fontajau. Borja Comenja, tècnic de la Bruixa d'Or, gràcies per atendre'ns, per passar avui pel bàsquet al dia i molts èxits en aquesta temporada.
Molt agraït i merci, un plaer.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
I per cert, que aquesta edició de la Lliga Catalana també servirà per retre un merescudíssim homenatge a Darrell Middleton. Demà en parlarem i recordar que dijous a 3:15 de la tarda Esperon i Girona i el Cadí la Seu disputaran la final femenina. Recta final del bàsquet al dia d'avui, dilluns 7 d'octubre, i seguim amb bàsquet femení demà a les 9 del vespre, Perfumeries Avenida, campió de Lliga, i el Ribas Ecopolis, campió de Copa, disputaran la final de la Supercopa d'Espanya al pavelló de Würzburg, a Salamanca. Ens esperen, ens escolten dues jugadores catalanes, dues gironines, dues cracs, amigues internacionals amb la selecció espanyola i que demà es veuran les cares. Al Perfumeries Avenida de Salamanca, vigent campió de Lliga, trobem a Marta Xargay, la base. Hola Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
Ja a casa, no?
Sí, ja hem entrenat aquesta tarda i res, fa una estona que hem acabat, a anar a casa a descansar i amb ganes de demà.
Amb ganes de sumar demà aquesta Supercopa davant del Ribas Ecopolis, que la temporada passada us va prendre la Copa de la Reina.
Sí, bueno, ja sabem que hi ha rivalitat entre aquests dos equips, entre nosaltres i Ribas Ecopolis, i bueno, pues a veure si demà pues ens podem emportar aquesta Supercopa.
Per cert, seria la quarta consecutiva, eh?
Pues sí, és molt bo per al club, no?
No li podríeu deixar que el Ribas l'aixequés, no sé, un detallet, per exemple, no?
No. No. La volem per nosaltres.
Bueno, i de Foggia sentiu a la jugadora també catalana, com dèiem, de Girona, a l'escorta del Ribas Ecopolis, Caral Casas. Hola, Caral, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, ja veus que aquesta gent del Perfumeries...
Ho volen tot,
eh?
Sí.
Bueno, escolta, acabo d'entrenar ara vosaltres, no?
Sí, ara mateix estic al pavelló encara.
Demà què?
Bueno, doncs també preparades i amb ganes.
Amb ganes de revenja.
Si ens l'emportem cap a Madrid.
Amb ganes de revenja després de que us traguessin, en aquest cas, la Lliga, no?
Sí, clar.
Com veus aquesta final, la de demà?
Bueno, és difícil perquè tenen molt bon equip i jo crec que, siguin sinceres, són millors que nosaltres físicament, però bueno, és un partit, es comença 0-0 i pot passar de tot. Vull dir, nosaltres sortirem a menjar-nos al món i ojalà surti bé.
El Perfumeries, com dèiem, que busca demà la seva quarta Supercopa consecutiva, imagino que deu ser, sens dubte, Marta, un al·licient, no?, aquest repte, aquest objectiu.
Bueno, aquí a Salamanca es viu molt el bàsquet, llavors cada final és... ja l'any passat, a la final de la Lliga Espanyola, es va poder veure com es vivia, i aquí sempre no és com una obligació, però bueno, la gent quan perdem no els agrada gaire, no? I bueno, sobretot a les jugadores que venim aquí, fitxem aquí, sabem
el que venim i el que venim a fer i que, bueno, que el club és un club guanyador i que, bueno, que no vol perdre res.
El que no sé si pot ser encara més al·licient encara el poder o el lluitar per poder aconseguir la primera Supercopa en la història del vostre club.
Sí, bueno, jo crec que és un bon, ja no per tenir una Supercopa, sinó per començar la temporada amb bones sensacions i sí, emportar-te un títol, clar.
Sí, tens cert, Toni. El nostre tècnic, el Toni, té tota la raó. Em diu que sóc un maleducat i tens tota la raó del món. Escolta, us podeu saludar, si voleu, eh?
Hola, Marta, què tal? Abans ho volia dir, però dic, no sé.
La culpa és meva, la culpa és meva. Saludeu-vos, home,
no
que
us escolta
tota
res,
Catalunya, també Andorra.
No passa res.
Marta, favorita, qui favorit per demà?
Bueno, diria que potser nosaltres, potser elles. Hi ha diversos factors que s'enfoquen més cap a nosaltres. El fet de poder jugar a casa, de que, bueno, pues, diuen que la plantilla és més bona, però bueno, els partits s'han de jugar i duren, són molt llargs, duren 40 minuts i a priori semblen nosaltres, però bueno, qui sap.
Caral.
Sí, jo estic d'acord, jo sí que a priori, ja t'he dit abans, físicament i potser individualment, pues sí que és una plantilla més feta, però bueno, és això com diu ella, com diu la Marta, que és un partit, que no, si només depèn d'un partit, no és ni tan sols anada i tornada, vull dir que són 40 minuts i pot passar de tot.
El que tindreu en contra és el factor pista, això sí.
Sí, i com diu també ella abans, que ha dit que es viu molt i clar, l'afició, vulguis o no, però bueno, ens ho pondrem com una motivació, no?, el fet de que tothom vol que perdem i en plan, pues, bueno, ens ho podem prendre cap a bé i cap a malament.
Bueno,
o sigui que...
doncs veurem què passa demà a partir de les 9, per cert, en un estiu màgic, eh?, amb l'or, amb la selecció espanyola a França, totes dues.
Sí. Sí, sí, ha estat un bon estiu i ara ja pues, seguim la temporada.
Bueno, ara si segueixen els èxits, demà no podrà ser, o guanyarà una... o guanyarà l'altre. Veurem què és el que acaba succeint. Marta Sargay, base del Perfumeries Avenida i Caral Casas, escolta del Ribas Ecopolis. Si us voleu desitjar sort, els micròfons del Bàsquet al Dia i de Radio Estel us escolta Catalunya
ja
i Andorra.
Ja farem demà, no passa res.
Ah, no voleu fer ara, no? Voleu fer demà?
Ja farem demà, sí, cara a cara, millor.
Molt bé. Doncs Marta Sargay, base del Perfumeries Avenida i que era el cas d'escorta del Ribas Ecopolis, que vagi bé la temporada i, escolta, jo només puc dir que guanyi el millor equip demà, d'acord?
Moltes gràcies.
Bona nit i molta sort.
Bona nit.
Doncs la final, de la Supercopa Femenina d'Espanya amb un clar accent català. Demà a les 9 del vespre al pavelló Würzburg de Salamanca. Avui ho deixem aquí, tornem demà amb més bàsquet al dia, amb Toni Huguet al control, Xavi Pagan a la producció. Demà, insisteixo, tornem amb més bàsquet al dia a Radio Estel a partir de 2:15 de 9 del vespre. Gràcies, vagi bé, bona nit.